Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Ricard Font, president de Ferrocarrils, confirmava a Ràdio Sabadell que l'aparcament de l'estació Plaça Major passaria a mans de l'Ajuntament. Doncs bé, avui també ha arribat la confirmació per part del govern. El ple municipal de demà debatrà la compra de les instal·lacions amb entrada al passeig Manresa per un import de 4 milions d'euros. Pol Gibert, portaveu de l'executiu, ho ha anunciat avui i ha reconegut que la voluntat del consistori i de la companyia és tancar l'operació abans no acabi l'any.
És el que intentarem, diguem. Els tempos són apremiats, diguem, però s'ha parat també en Ferrocarrils perquè ells també estan a favor de fer aquesta operació i, per tant, doncs, també estan corrent per intentar arribar abans a final d'any.
Un cop es materialitzi el canvi de propietat, l'Ajuntament haurà d'assumir el cost de l'adequació de l'espai. Ara com ara només hi ha feta la caixa del pàrquing i caldrà fer-hi obres perquè en el futur es pugui explotar. Segons el calendari amb què treballa Ferrocarrils, l'aparcament de l'estació Plaça Major hauria de començar a operar a final de 2020.
Titulars.
Polèmica tancada. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
El govern dona carpetada a l'afer Juanjo Cáceres i no nomenarà com a assessor la parella de Marta Morell.
Malgrat que la Comissió d'Ètica Pública de l'Ajuntament no hi veia un conflicte d'interessos, l'executiu local ha optat per no fitxar Cáceres i acabar així amb la pluja de crítiques que havien arribat per part de l'oposició. Cáceres, doctor en història, era un dels càrrecs de confiança del govern de Marta Ferrés. Havia de ser assessor de l'àrea de feminisme, benestar animal i participació, una plaça que de moment no ocuparà ningú.
El grafiter local Guerens crearà una associació per promocionar la feina de la cinquantena d'artistes urbans que hi ha a la ciutat.
Entre els principals reptes que s'ha fixat Ramon Puig hi ha recuperar el Festival Internacional de Grafitis que ja s'havia fet a Sabadell anys enrere. En declaracions al programa El Matí de Ràdio Sabadell, Guerens ha demanat a l'Ajuntament que els faci costat perquè el projecte pugui arribar a bon port.
Doncs intentarem que l'any que ve comenci ja amb força, no?, amb un festivalasso de nivell internacional, no? Però bueno, tot això dependrà de l'Ajuntament i de que ja estiguin disposats a apostar-hi fort, no? Que fins ara, diguem, que sempre s'ha quedat molt curta, no?
La nova associació es presentarà oficialment dissabte que ve.
I en esports, el centre d'esports Sabadell ha trencat el malefici del Rico Pérez.
Primera victòria del conjunt arlequinat al camp de l'Hércules en una bona actuació col·lectiva dels homes d'Antonio Hidalgo. Els gols d'Òscar Rubio i Manu Lanzarote a la segona part van donar els 3 punts a un Sabadell que és 7è a la classificació.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Ens interessa especialment saber quin temps faran les pròximes hores i els pròxims dies. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Dolors Ballart. Molt bon dia.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara arriben núvols procedents del mar cap a les comarques del litoral i també del prelitoral. De moment, sobretot a les comarques de Barcelona i també de Tarragona, i de cara a aquestes pròximes hores esperem que es mantingui aquesta mateixa tendència. Puntualment no es descarta que puguin arribar a deixar algun ruixat, si bé les precipitacions seran més probables a alta mar. Perquè fa la tarda també esperem el creixement d'algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, nuvolades que també, doncs, és probable que deixin algun ruixat a l'extrem nord de la serralada pirinenca. Precipitacions que puntualment aniran acompanyades de tempesta. Avui en conjunt amb temperatures que es mantindran bastant semblants a les d'ahir al centre del dia, per tant, valors que puntualment podran arribar fins als 28 o 29 graus a la zona del litoral i també al Pirineu i fins als 31 o 32 graus a les comarques de l'interior del territori. El vent es mantindrà de component sud i est al litoral i de component sud a les comarques de l'interior. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona el transport públic? Ens ho explica explica des del Transmet el Javier Arjona. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per una incidència ja resolta a les instal·lacions a Bellvitge, els trens de la línia R2 estan circulant amb demores superiors a 15 minuts en tots els sentits, però amb recuperació progressiva a la freqüència. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot en moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, força tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Només cal destacar algunes incidències a aquesta hora a la ronda litoral. Hi ha un carril tallat a conseqüència de l'avaria d'un cotxe i això provoca algunes retencions en sentit nus de la Trinitat. Rebeu una salutació del Toni González, que és a les vies de so. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sabadell vol comprar l'aparcament de l'estació de Plaça Major abans que acabi l'any. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha avançat que modificaran el pressupost municipal de 2019 per destinar més de 4 milions i mig d'euros a aquesta operació. Actualment, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té la propietat de l'equipament. Un equipament que, recordem, està inutilitzat des de la seva construcció i amb un accés que dificulta la mobilitat, Pere, pel passeig Manresa.
Sí, però el ple municipal de demà donarà llum verd a la compra del pàrquing de l'estació dels ferrocarrils del centre de la ciutat. Una operació que ja va ser temptejada per l'anterior govern quadripartit i que l'executiu actual durà a terme invertint més de 4,5 milions d'euros. Ho ha explicat Pol Gibert, primer tinent d'alcaldessa, que ha donat més detalls de com volen que sigui el futur aparcament.
El que vol el govern és intentar comprar aquest pàrquing de ferrocarrils per poder fer l'operació de juntar els dos pàrquings i tenir el passeig, diguem, ja urbanitzat per dalt, en la segona fase que es fa l'urbanització, i el pàrquing per sota connectat. Aquesta és la idea que estem treballant. Com bé sabeu, aquests temes són lents, sempre, diguem, costa tirar endavant, però hem d'intentar que abans d'acabar l'any puguem fer la compra per deixar aquest tema tancat i l'any que ve poder procedir ja a adjudicació, licitació i començar a fer l'obra d'unificació.
Gibert també ha assenyalat que compten amb el suport del Departament de Territori, el qual també vol que la compra es tanqui abans d'acabar l'any. L'executiu local també ha assenyalat que amb aquesta inversió pretenen rebaixar l'elevat superàvit municipal que cada any registra la ciutat.
És un procediment que es fa quasi cada any, al final d'any es fa una modificació de pressupostària per intentar que els diners no es perdin, que no vagin de superàvit. Com sabeu, històricament aquest ajuntament té un superàvit molt elevat, molt, molt elevat. Dels darrers anys he acumulat un superàvit d'uns 30 milions d'euros, que és una cosa absolutament estratosfèrica, molt comparativa amb ajuntaments del nostre nivell, i el que vol aquest ajuntament, tot i arribar a mig mandat, és intentar que això no passi. Aquest mandat segurament encara passarà, però intentarem que l'any que ve estigui el mínim possible, i aquesta maniobra intenta fer això, treure diners que s'anaven a quedar superàvit per intentar aplicar-los a partides que poden veure's adjudicades abans d'acabar l'any.
En aquesta mateixa línia, Gibert ha explicat que la modificació del pressupost inclourà la compra de nous vehicles per rejuvenir la flota municipal amb una inversió d'un milió i mig d'euros.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
No és l'únic tema sobre el qual avui s'ha pronunciat el govern municipal, perquè l'equip de govern ha rebutjat finalment contractar Juanjo Cáceres, parella de Marta Morell, com a assessor de l'àrea que dirigeix la portaveu de Podem. Tot i que tenia el vistiplau de la Comissió d'Ètica Pública de l'Ajuntament, el govern prefereix deixar la plaça d'assessor vacant fins a trobar un perfil que no generi tantes sospites. Asseguren, Pere, que ho fan per mostrar el compromís ètic del nou govern durant aquests primers dies de mandat.
La polèmica que ha planat durant dos mesos sobre el govern municipal avui s'ha tancat. Des del 29 de juliol, la contractació de l'historiador Juanjo Cáceres com a assessor de Feminisme, Benestar Animal i Participació havia anat a parar a la taula de la Comissió d'Ètica Pública, ja que Ciutadans, amb el suport d'Esquerra i la Crida, consideraven que suposava un conflicte d'interessos amb el codi ètic en ser Cáceres, parella de Marta Morell, la tinenta d'alcaldessa que havia d'assessorar. Doncs bé, tot i que la comissió ha conclòs que el nomenament és legal, sempre que Morell no intervingués, el govern ha decidit no contractar-lo. Ho argumenta Pol Gibert, portaveu municipal.
Com que el govern considera que hi ha hagut dubtes sobre aquest nomenament i ha planat sobre ell una sèrie de sospites, no, que no compartim, perquè ha sigut així, tot i considerar que el currículum de l'assessor que es proposava era excel·lent i un perfil molt adequat, el govern ha decidit no nomenar aquest assessor com a assessor del govern i la plaça que ocupava l'assessor quedarà vacant fins a nova data.
Sobretot, Gibert ha volgut posar l'accent en el fet que Càceres complia amb tots els requisits per ser assessor de l'àrea que dirigeix Morell. Per exemple, és doctor en història i ha investigat sobre temes com gènere, participació i persones nouvingudes.
Vull, diguem, fer bastant èmfasi en que el perfil que hi havia era un perfil excel·lent, era un perfil de doctor en història que es dedicava a una història de joventut, a un currículum que encaixava perfectament en aquest sentit, no? Però que el govern vol demostrar el seu compromís amb ètica més enllà d'una simple consulta i no vol que hi hagi cap tipus de dubte amb el seu compromís ètic en aquest inici de mandat. Per tant, doncs, intentem avançar per sobre del que diu inclús la Comissió d'Ètica i no fer aquest nomenament per preservar, diguem, l'ètica del govern per sobre de tot.
El nou govern de coalició té un total de 5 assessors, 4 dels quals ja han estat nomenats i aprovats pel ple municipal. El seu sou anual és de gairebé 50.000 euros bruts. Els assessors municipals també són els anomenats càrrecs de confiança i s'anomenen per designació directa, o com es diu popularment, edit.
I el portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, Gabriel Fernández, s'ha posicionat abans de la Junta de Portaveus en contra de la contractació de Juanjo Cáceres. En declaracions al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora, Fernández ha apuntat que la incorporació de la parella sentimental de Morell no és un exemple de bones pràctiques.
Lo millor és que no es contracti aquesta persona. No per la persona, no és un tema personal, és un tema de formes, és un tema d'ètica política. No es pot fer això. Per tant, perquè Sabadell no es mereix, no ens mereixem com a ciutat tornar de nou a pràctiques que no són les millors. I molt menys quan les encapçalen aquells que havien vingut de les places a donar-nos lliçons morals a tot l'establishment i tot això, no? On està tot això?
De fet, ha assenyalat que hi ha massa dubtes sobre el paper de Morell en aquesta contractació com per tirar-la endavant sense conseqüències.
Fernández també ha destacat el paper de Podem davant de qüestions com la recuperació de la pancarta amb el lema Llibertat presos polítics a la façana de l'Ajuntament. El portaveu d'Esquerra creu que la formació de Marta Morell pot ser clau per facilitar aquest retorn.
Perquè no és només el tema de la pancarta, hi ha moltes inconsistències de lo que s'espera de Podemos. I jo confio que la gent de Podemos també parlarà amb els seus representants i les explicarà que és molt important no jugar en el mar mental de la dreta extrema espanyola, en el mar mental de Ciudadanos, que vol dividir i que sempre està buscant la brega, sinó en això que uneix més a los ciutadans d'aquesta ciutat.
En aquest sentit, Fernández insisteix que Sabadell no pot girar l'esquena als independentistes empresonats.
No podem treballar si una part, la més gran en aquest cas, una part important de la ciutat, se sent decebuda, sent que estan trencant amb emocions que són molt fortes. I a més en aquesta ciutat, dos veïns d'aquesta ciutat estan en aquesta condició. El Jordi Cuixart i la presidenta Carmen Forcadell. Per tant, Sabadell no és qualsevol ciutat. I en aquest tema, això també és lideratge.
D'altra banda, preguntat per la incorporació de noves forces al govern de Marta Ferrés, Fernández només ha assenyalat que Esquerra Republicana no està entre aquestes perquè un pacte suposaria creuar les línies vermelles del partit.
Deixem de banda per un moment la política per parlar de les escoles de Sabadell perquè estaran connectades amb alta velocitat, 100 megas de fibra. Això serà gràcies a un programa de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital. Així ho ha anunciat Francisco Polo, a càrrec d'aquesta administració, que avui ha visitat l'Ajuntament de Sabadell per tractar diferents qüestions relacionades amb el potencial innovador i emprenedor de la ciutat, però també de la comarca, Pau.
Exacte, Polo ha fet esment al passat industrial sabadellenc i també ha explicat què és el que pretén des de la seva secretaria, enumerant els objectius del projecte de la Secretaria d'Estat.
El proyecto de esta Secretaría de Estado tiene un nombre, que es la Estrategia España Nación Emprendedora, que lo que busca es tomar al sector del emprendimiento tecnológico, ponerlo a trabajar con las diferentes industrias del país y cerrar brechas digitales al mismo tiempo que conseguimos incrementar la productividad del país. Creemos que Sabadell puede ser un puntal en esta nación emprendedora, en esta revolución digital, en el gobierno de la digitalización, con el fin de conseguir lo que en realidad la gente quiere, ¿no?
La digitalització afectarà diferents aspectes de la vida dels ciutadans i per això l'aspiració del secretari és el benestar digital de les persones. Pel que fa a les escoles, Polo diu que totes les públiques arribaran a tenir 100 megas de fibra.
Hay otro programa del que nos sentimos particularmente orgullosos porque hemos puesto en marcha desde estos meses de gobierno, que es el programa de escuelas conectadas, que consiste en un programa para llevar la conexión de alta velocidad, 100 megas de fibra, a todos los colegios públicos de España. Sabadell va a ser una de las ciudades que más se va a beneficiar de este programa, y esperamos en los próximos meses poder desplegarlo también aquí y poder dar a conocerlo a la ciudadanía.
La Secretaria d'Estat per la Societat de la Informació i l'Agenda Digital també impulsa diversos programes sota la plataforma Red.es, algun d'ells particularment interessants per a pimes.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Són 3:45. La indústria tèxtil continua sent un dels motors econòmics de la ciutat de Sabadell. És una de les afirmacions que ha fet la flamant presidenta del Gremi de Fabricants de Sabadell en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora. Rosby Moix.
La veritat és que Sabadell, la indústria tèxtil és molt important. Vull dir, ha sigut, però continua sent el nostre motor, no?
La patronal del tèxtil a la ciutat representa actualment més de 500.000 d'empreses del sector relacionades amb els tints, la filatura i també els teixits, segons ha explicat. Empreses que han aconseguit sobreviure al context de crisi gràcies, en bona part, a la seva internacionalització.
Amb això el gremi ja fa temps que hi està treballant. De fet, totes les nostres empreses ja tenim clients d'arreu del món, i és el que ens fa tirar endavant. La veritat és que amb l'economia d'exportació estem treballant força, i evidentment seguirem apoyant a totes les empreses i ajudant perquè puguin fer exportacions i treballar amb el resto del món.
A banda de fer costat a les empreses agremiades, el Gremi de Fabricants, que també forma part de l'Associació Texfor d'àmbit estatal, té altres reptes damunt la taula. A banda de la creació de llocs de treball, entre els principals cavalls de batalla de la nova presidenta de la patronal, hi ha enfortir els llaços de col·laboració amb la resta d'associacions empresarials, com ara la Cambra de Comerç o el CIESC, així com també amb entitats de caire més social i cultural, com la Fundació Bosch i Cardellac. Moment de repassar altres informacions del dia en format més breu. La sabadellenca Mireia Bahí, exdiputada i membre del secretariat nacional de la CUP, creu que després de la sentència del judici del procés, Catalunya haurà de tornar a desbordar, diu textualment, l'estat espanyol.
Bahí ho va dir durant l'escola d'estiu que els anticapitalistes han celebrat aquest cap de setmana a la granja del Pas de Sabadell.
Pensem que la resposta a la repressió política sempre ha de ser fer més política, i per tant la reivindicació de l'amnistia i del dret a l'autodeterminació és la línia política de l'esquerra independentista pels dies que venen, i aquesta està totalment vinculada amb la mobilització, amb la desobediència civil i amb el desbordament, no?, de les lògiques clàssiques de fer política. I nosaltres pensem que les mobilitzacions han de ser grosses, massives, desobedients.
Fins a 200 persones van participar en les jornades, en què també s'han abordat qüestions com el feminisme o el dret a l'habitatge.
Dos joves detinguts per intentar accedir a l'escola Bella Part, al barri dels Marinals.
Els agents de la policia municipal van arrestar els dos joves de 22 i 23 anys per un delicte de resistència i desobediència a l'autoritat. Els fets van tenir lloc a primera hora d'ahir diumenge al carrer La Palma, quan intentaven identificar els nois, i van haver d'intervenir 3 unitats del cos de seguretat local.
D'altra banda, la policia municipal també ha denunciat un jove de 20 anys per conduir sense haver obtingut mai el permís.
Els agents li atribueixen un delicte contra la seguretat vial, i és que el conductor va xocar amb el seu turisme contra un arbre la matinada de diumenge per conduir sota els efectes de l'alcohol. Tot plegat va tenir lloc entre els carrers Sant Ferran i Rocafort.
I acabem. La sociòloga Mercedes Pardo Buendía inaugurarà el nou curs a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ho farà amb una classe magistral sobre el canvi climàtic aquest dimecres a les 12 del migdia. La UAP, que s'ha afegit a la declaració d'estat d'emergència climàtica, dedicarà aquest tema el curs 2019-2020. La classe magistral de la sociòloga es farà a la sala d'actes del rectorat del campus de Bellaterra.
I ara obrim pàgina de cultura, perquè el Festival Internacional de Grafitis es reactivarà a Sabadell, o almenys això és el que pretén l'artista urbà Guerens a través d'una nova associació que començarà a funcionar a final de setembre. El grafiter sabadellenc alerta, però, que la viabilitat del festival, que es vol recuperar l'any que ve, dependrà en gran mesura de la implicació de l'administració municipal.
Doncs intentarem que l'any que ve comenci ja amb força, no?, amb un festivalasso de nivell internacional, no? Però bueno, tot això dependrà de l'Ajuntament i de que ja estiguin disposats a apostar-hi fort, no? Uh-huh. Que fins ara, diguem, que sempre s'ha quedat molt curta, no?
Guerin ens ho explicava al programa al matí d'aquesta emissora. La seu de la nova associació serà Impactes Visuals, la galeria des d'on l'artista difon els monogràfics que considera interessants de donar a conèixer.
Un espai que funciona des de fa 14 anys i que també fa el rol de botiga de material per fer grafitis. Ara, a més, la nova associació estarà oberta no només als artistes, sinó també als simpatitzants de l'art urbà.
Doncs el que intentarem és que sigui doncs, molt oberta a tothom, no? No només als artistes de grafiti, que espero que hi acabin sent tots, sinó també a tots els simpatitzants d'aquest art, no? Que hi ha molta gent que es dedica doncs, a anar seguint-nos i anar fent fotos de tot el que fem, anar-ho penjant, i bueno, doncs, hi ha inclús gent que està allà dintre l'associació per anar-se'n enterant de tot el que es va creant, no?
El dia 21 es presentarà la nova associació de grafiters a Sabadell en unes parets a prop del Parc Catalunya. Oerens confia que s'acabaran adherint a l'associació tots els artistes urbans de la comarca. Només a Sabadell se'n poden comptar una cinquantena d'actius. L'associació pretén també inventariar les parets lliures de la ciutat i catalogar els grafits ja pintats.
Aquesta temporada, a Ràdio Sabadell, les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia a les 9 del matí aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem des de tots els punts de vista les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Pràcticament per arribar al punt de les dues, iniciem el repàs de l'actualitat més enllà de la ciutat i continuem a voltes amb la investidura, perquè el rei Felip VI ha iniciat avui una nova ronda de contactes per decidir si cal anar a una investidura o a unes noves eleccions.
I passaran els líders dels principals partits, trets dels portaveus d'Esquerra i EH Bildu, que han declinat la invitació, tal com ja van fer el mes de juny passat. La data límit per trobar una sortida a la situació de bloqueig és el 23 de setembre. En cas que la investidura de Pedro Sánchez no es desencalli, es convocaran noves eleccions el pròxim 10 de novembre.
A tot això continuen els estira i arrons entre el PSOE i Podem per tancar un acord abans de la data límit.
El portaveu de Catalunya en Comú, el sabadellenc Joan Mena, ha demanat al president en funcions un acord d'estabilitat i progressista que eviti anar a uns nous comicis.
Que l'objectiu principal del nostre espai de Unides Podemos, en Comú Podem i tot l'espai de les confluències havia de ser el d'evitar la repetició de les eleccions i per això ens cal un acord d'estabilitat progressista a Espanya.
I avui ha saltat la sorpresa perquè el líder de Ciutadans, Albert Rivera, també ha mogut fitxa.
Sí, ha proposat al Partit Popular una solució d'estat i abstenir-se tots dos a la investidura de Sánchez.
Nosotros, Ciudadanos y el Partido Popular, con quien he hablado antes de hacer esta rueda de prensa, estamos dispuestos a poner encima de la mesa una solución de Estado, repito, no de partido, que permita desbloquear la situación, pero Sánchez tiene que comprometerse con España y con los españoles.
Ara bé, posa condicions com, per exemple, que cedeixi el govern de Navarra, la coalició Navarra Suma, aplicar el 155 a Catalunya i no augmentar impostos.
Doncs bé, ja hi ha hagut reacció des de la Moncloa. L'equip del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, sosté que no hi ha res que impedeixi l'abstenció del PP i de Ciutadans a la investidura. Segons fonts de l'executiu espanyol, no hi ha raons objectives per plantejar les tres condicions que Albert Rivera ha posat damunt la taula. La mesura que, diuen, a Catalunya el govern d'Espanya vetlla per la Constitució, que a Navarra hi ha un govern que defensa la Constitució i que el PSOE vol abaixar els impostos a la classe mitjana. Per tot plegat, l'executiu espanyol torna a convidar el PP i Ciutadans que desbloquegin la formació de govern mitjançant una abstenció tècnica. I la iniciativa d'Albert Rivera també ha provocat la reacció del Partit Popular. Fons dels Populars han explicat que Pablo Casado està disposat a reunir-se amb Albert Rivera per abordar la seva proposta d'abstenció conjunta del PP i Ciutadans per facilitar la investidura a canvi de diverses condicions. Tot i això, diuen que és Pedro Sánchez qui ha de respondre a Albert Rivera perquè fins ara ha rebutjat totes aquestes propostes per part del Partit Popular. I a Catalunya, el vicepresident del govern i coordinador nacional d'Esquerra, Pere Aragonès, aposta per un govern de concentració fins a aconseguir una taula, diu, de negociació amb l'Estat.
En una entrevista a RAC1, Aragonès ha defensat aquesta fórmula per la situació excepcional. La CUP, però, ho rebutja i situa la desobediència institucional com un dels esculls per a la unitat del moviment independentista. Carles Riera és diputat dels anticapitalistes.
La CUP en aquests moments no té un possible govern de concentració autonòmic a la seva agenda, de cap de les maneres.
Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.
La Fiscalia en successos eleva la petició de penes per als acusats de la violació en grup d'una menor a Manresa.
El fiscal demana per a ells entre 14 i 15 anys de presó per un delicte d'agressió sexual i no d'abús, l'acusació inicial. Segons el Ministeri Públic, els 6 presumptes autors de la violació múltiple haurien actuat com un grup criminal i haurien fet valor la seva superioritat numèrica per intimidar la víctima. Els fets van tenir lloc l'any 2016 en una fàbrica abandonada de la capital del Bages, quan la víctima només tenia 14 anys.
Els 47 advocats acusats de pertànyer a ETA reconeixen davant de l'Audiència Nacional haver actuat sota les directrius de la banda terrorista.
Se'ls acusa de liderar l'anomenat front de presons. Segons la Fiscalia, el grup, encarregat de dirigir els presos i exiliats d'ETA, actuava sota les ordres de la banda armada. Avui, en el primer dia del judici, els 47 processats ho han reconegut a l'Audiència Nacional. És el pacte al qual han arribat amb la Fiscalia per tal de poder rebaixar les penes de presó. Les peticions eren d'entre 8 i 20 anys. Tot i l'acord, alguns dels acusats estaran un any en llibertat vigilada.
I el preu del petroli s'ha disparat un 10% després dels atacs en diverses refineries de l'Aràbia Saudita aquest cap de setmana.
El barril de Brent s'ha encarit fins als $66.50, mentre que el Texas ha pujat un 9%. Els Estats Units culpen l'Iran dels atacs, tot i que el país ha negat la seva participació. L'anunci de Donald Trump d'alliberar les reserves nord-americanes de cru no ha pogut evitar l'encariment del petroli.
I triple crim a Galícia.
Un home s'ha lliurat a la Guàrdia Civil a La Corunya després d'haver confessat haver mort a trets l'exdona, l'exsogra i l'excunyada a Valga, una localitat de la província de Pontevedra. Amb aquestes tres víctimes ja són 41, les dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles.
La contraportada.
Rosalía actuarà el 7 de desembre al Palau Sant Jordi. Demasiado noche de travesura. Coventura. Vivo rápido y no tengo cura. Coventura. Tire joven para sepultura. Coventura. La cantant de Sant Esteve Sesrovires coronarà la temporada amb un concert a Barcelona i un altre al Wizzing Center de Madrid el 10 de desembre. Rosalía oferirà el seu primer concert com a protagonista única en un gran recinte de Barcelona. Tot i això, l'artista catalana ja va tenir el seu primer bany de masses a Catalunya durant l'última edició del Primavera Sound, el mes de juny, en el marc de la gira del seu disc El Mal Querer. De fet, Rosalía viu un dels seus grans moments. S'acaba d'endur 2 premis MTV per la cançó Con Altura, que interpreta amb J Balvin i que escoltem de fons. Coventura. Pa' que quede lo que yo hago dura. Coventura. Demasiadas noches de travesura. Coventura. Vivo rápido y no tengo cura. Coventura. Y de joven pa' la sepultura. Coventura. Els fans sabadellencs de l'artista, per tant, heu de saber que les entrades per als concerts de Rosalía, Barcelona i Madrid es posaran a la venda el pròxim 20 de setembre. Així acabem el Notícies Migdia d'avui. Recordeu, però, que la informació torna puntualment a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre amb la Karen Madrid. També podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les nostres xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Que vagi molt bé ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb aquesta victòria del Centre d'Esport Sabadell al Rico Pérez davant de l'Hèrcules. Adeu!
Escoltar aquest informatiu a Ràdio Sabadell.